que ahir la magistrada del jutjat número 13 de Barcelona, el que investiga el referèndum de l'1 d'octubre, va dir que no hi havia banda criminal, organització criminal en el referèndum de l'1 d'octubre. Rebutjava així la petició que feien Fiscalia i l'extrema dreta de Vox. I un dels advocats de la defensa d'aquesta causa del jutjat 13 és en Carles Monguilot. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què es basa, Carles, la magistrada per descartar aquesta acusació?
Bé, la magistrada fa una anàlisi molt, molt encertat des del punt de vista doctrinal i jurisprudencial. Diu, miri, vostès demanen que es considerin els fets indiciàriament acreditats com a constitutius d'un delicte de pertinença a organització criminal i, no obstant això, no em demanen que rectifiqui ni una coma d'aquests fets. Per tant, li diu, miri, els fets que jo he relatat de cap manera poden constituir aquest delicte perquè sí. No hi ha cap dels components que exigeix la doctrina i la jurisprudència perquè hi sigui, és a dir, no hi ha ni estabilitat, ni jerarquització, ni voluntat delictiva, ni intenció de permanència, etcètera, etcètera, i per tant vostè, si vol qualificar els fets com a pertinença a organització criminal, ho podrà fer quan li toqui evacuar aquest tràmit processal, però amb aquests fets de cap manera encaixarien en aquest tipus penal. Jo hi estic totalment d'acord i em sembla, per tant, que no té cap possibilitat de prosperar una acusació per pertinença a organització criminal, més enllà de que popularment ja fa mal a les orelles, no?, que es digui que la gent que està a la causa del 13 perteneixia a una organització criminal és un despropòsit. Però jurídicament també les jutjats em sembla que posen el seu lloc tant en el fiscal com a l'acusació popular.
Carles Monguilot, per tant, queden vives les acusacions, les imputacions per desobediència i malversació de fons públics, no?
Sí, i això jo voldria que no s'entengués, doncs mira, com que ens deixen fora d'una organització criminal, això ja és un èxit. No, miri, l'èxit, i ara parlo per als interessos que defenso del senyor Gordillo, l'èxit serà el dia que tinguin clar, probablement a la instància superior, que és a l'Audiència Provincial de Barcelona, on ara farem el recurs d'apel·lació, tinguin clar que tampoc hi ha un delicte de desobediència. I no hi ha un delicte de desobediència, però una sèrie d'arguments absolutament contundents que, per cert, la jutgessa, jo entenc, que no entra a analitzar en allò que és substancial, i, per tant, bé, tenim aquesta segona instància. Ja deixa dit la jutgessa en el seu auto que, bé, que en tot cas, en el judici haurem de discutir si hi havia o no possibilitat de subir. Bé, jo no renuncio a discutir-ho abans, jo no renuncio a que puguem evitar que passi el senyor Gordillo concretament, en fi, i els altres també acusats per desobediència, puguem evitar això que en diu pena de banqueta, i per tant hem de lluitar perquè quedi clar que no s'ha comès tampoc aquest delicte de desobediència. Jo tinc arguments molt sòlids, estan explicats extensament amb gairebé 100 folis de al·legacions i de justificacions de les nostres pretensions i, per tant, veurem què passa ara en el recurs d'apel·lació.
I teniu data més o menys aproximada? Quan serà el judici del 13, que és l'origen, la mare dels ous?
Bé, jo, quan dic que fem un recurs contra el procediment, estic dient que espero que si guanyem aquest recurs ni tan sols anem a judici. Per tant, no ens avancem. Jo sóc optimista, sempre sóc optimista, però en aquest cas tenim arguments. Mira, hi ha una cosa que potser no s'ha subratllat prou. En el director de Catalunya Ràdio, en el senyor Gordillo, quan el Tribunal Constitucional el requereix perquè compleixi les instruccions que li dona, el requereix assignar-li un càrrec que no té. I això no s'ha parlat prou, potser. Li diu, en el requeriment que li fa el 14 de setembre de 2017, que s'abstingui de fer una sèrie de coses com a director general de Catalunya Ràdio. Miri, el Tribunal Constitucional no es havia ni tan sols llegit el Diari Oficial de la Generalitat perquè el 17 d'agost del 17, del 2017, és a dir, un mes abans de que li fes aquest requeriment, estava escrit negre sobre blanc quins eren els càrrecs que hi havia a Catalunya Ràdio i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I és evident que el senyor Gordillo no era director general de Catalunya Ràdio, perquè simplement, miri, el director general de Catalunya Ràdio no existeix. I això té molt a veure amb el que després ha sortit, de que si nosaltres dèiem que el responsable sigui un altre... No, miri, nosaltres l'únic que diguem és, escolti, si vostè requereix una persona perquè faci una cosa que no pot fer, perquè no està dins de les seves competències, tot això que fa vostè com a Tribunal Constitucional és un requeriment que no serveix per res. Jurídicament, una persona no pot desobeir allò que no està dins de les seves competències. Em sembla que és de sentit comú. I, per tant, com que hi ha un organigrama oficial aportat a la causa per la pròpia senyora Llorac el mes d'octubre del 17, a la Guàrdia Civil els hi va entregar un organigrama però clarament i especialment explicat perquè s'entengui aquesta realitat, i em sembla que és una certesa fàctica tan indiscutible que mantenim, que insisteixo, jo no renuncio a que l'apel·lació es guanyi i que, per tant, estalviem fins i tot haver de passar pel tràngol d'un judici.
Evidentment, això serà el que viurem durant el judici, si és que no es pot evitar. Que vagi molt bé, Carles Monguilot, moltes gràcies. Que tingui
moltes
bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.